matí migdia d'aquest dimecres 18 de setembre de 2024.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Front comú de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per erradicar les armes blanques al carrer.
No permetrem que es normalitzi la tinença d'armes blanques. I la gent ha de saber...
No pots anar pel carrer
la insistència
amb una arma blanca
dels diversos governs municipals
per aconseguir que...
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 de setembre de 2024. Us informa Albert Soler Bonamussa.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui obrim l'informatiu amb una informació de rellevància que hem conegut aquest mateix matí. La segona residència pública per a la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu local ha optat per cedir el solar públic reservat al barri de Bullpelleres a una empresa privada sense ànim de lucre per aixecar aquesta residència. O per aixecar una residència, no pas la residència pública, la segona residència pública. Així ho ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duch, durant la tertúlia política de Cugat Mèdia. Això vol dir que el consistori obrirà un concurs per a la construcció i la gestió d'una residència en aquest espai, amb l'objectiu que la Generalitat concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presenti, a més que n'ofereixi a un preu més assequible. Escoltem Francesc Duch durant la tertúlia de tertúlia política del programa Faves Comptades.
A Sant Cugat hi ha moltes places vacants de residències, perquè hi ha moltes residències, però aquestes residències no es presenten a la concessió perquè prefereixen doncs, llogar o donar una plaça a 4.000 euros al mes o més, val? I nosaltres estem assegurant amb això doncs, que el preu que tindrà aquesta residència d'entrada, ja et dic sense concertar, imagina que no concertem, simplement la construïm, serà un preu molt per sota del cost de mercat, diguéssim, dels preus que hi ha a Sant Cugat. Per tant, això és el més públic que es pot fer a data d'avui a Sant Cugat.
Tot i que les condicions d'aquest concurs encara no estan redactades, Duch ha concretat que seran unes 120 places, de les quals s'espera que el 70% acabin sent concertades i el 30% privades. Podeu recuperar la tertúlia política sencera a la web www.cugat.cat. Hi han participat tots els partits polítics amb representació al ple municipal, tret de Junts per Sant Cugat, per problemes d'agenda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'ús dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Als instituts, a l'etapa de l'ESO, tampoc se'n podrà fer ús, però estarà en mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius en moments determinants. El doctor en neurociència santcugatenc, Diego Redolar, ha passat pel Faves Comptades per parlar de la nova normativa i explicar quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants. Així, Redolar té clar que el mòbil té un efecte important entre els joves.
Ja sabem que sobretot l'ús del mòbil i l'ús de diferents elements del mòbil com són les xarxes socials el que fan és alterar diferents tipus d'atenció. Atenció sostinguda, atenció dividida, afecten d'una manera bastant marcada els mecanismes atencionals de, sobretot de cervells que s'estan desenvolupant.
Aquest neurocientífic santcugatenc també destaca que cal investigar encara més.
Sabem que està afectant el seu funcionament. Sabem també que inclús poden afectar a la part més estructural del cervell. El que no sabem és després les conseqüències que poden tenir a més llarg termini.
Sent conscient que cal tenir presents les noves tecnologies i els dispositius lligats a aquestes, Redolar adverteix que cal vigilar totes les problemàtiques que poden representar en el procés d'aprenentatge dels infants i en la socialització de la canalla. Sant Cugat aquesta setmana està sent l'epicentre de la Bienal d'Art Manifesta 15 amb la Focus Week del 17 al 22 de setembre. Una mostra nòmada per donar importància a les diferents seus d'aquesta bienal artística que es reparteix en 12 ciutats de l'àrea metropolitana. Així ho explica el representant artístic del Manifesta 15, Andreu Dengrà.
La Focus Week és un programa que acompanya a tota la Bienal Manifesta. Al tractar-se d'una bienal d'àmbit metropolità, que no es centra en una ciutat, sinó en una zona, per donar importància a cadascuna de les 12 ciutats, Manifesta va plantejar fer una setmana diferent a cada ciutat.
Sant Cugat forma part del clúster Cuidar i Cuidar-nos, que reflexiona a través de l'art sobre el poder curatiu de la cultura i la importància de tenir cura de nosaltres mateixos, dels altres, del medi ambient i també del patrimoni. Propostes que detalla la regidora de Cultura, Núria Escamilla.
La proposta que trobarem en el monestir té molt a veure amb l'espiritualitat, també, però també té a veure amb com hem cuidat el món, amb com ens cuidàvem anteriorment i quin és el futur de les cures, no?
En aquests dies, espais com la Casa de Cultura, Can Quitèria o el mateix monestir de Sant Cugat acolliran alguna de les activitats i exposicions d'aquesta setmana d'art a la ciutat amb un total de 18 activitats. Un cop acabi aquesta setmana, donarà pas a Terrassa, la Focus Week, a partir del 24 de setembre.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments al transport públic a l'àrea de Barcelona. Segons dades de les enquestes de mobilitat en dia feiner de l'ATM i l'Institut Metrópoli, entre el 2004 i el 2023, analitzades per l'ACN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte en metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto. El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona, com a origen o destí, els interns dins la capital catalana. Però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana, amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxe i similars per 456.000 que es fan en bus o en tren. El sector es debat entre fer polítiques valentes per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la llibertat d'anar en cotxe. Entre Barcelona i la resta de la regió metropolitana de Barcelona, un territori que inclou capitals com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell o Mataró, les dues opcions estan equilibrades, però entre aquests municipis i els que sí que formen part de l'àrea metropolitana, descartant la capital, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat, el vehicle privat suma 486.000 trajectes diaris i el transport públic només 116.000. A més, els desplaçaments en cotxe, només entre municipis que queden fora de l'àrea metropolitana, pràcticament multipliquen per 10 els viatges en mobilitat pública. I el Partit Popular, Vox i Junts han votat en contra d'aquest dimarts al Congrés dels Diputats de la presa en consideració d'una proposició de llei impulsada per Sumar per regular els lloguers de temporada i per habitacions. La proposta, sorgida de les reclamacions dels sindicats de llogateres, volia evitar que es fessin servir aquestes vies per esquivar els preceptes garantistes i les limitacions de preus establertes a la llei d'habitatge aprovada l'any passat. Finalment, però, la iniciativa ha decaigut amb 178 vots en contra i 172 favorables del Partit dels Socialistes i els seus socis d'investidura. Sumar i el PSOE comptaven que la proposta s'aprovaria gràcies a l'abstenció anunciada per Junts, però a l'hora de la votació, el Partit Català va decidir votar-hi en contra. El president del BBVA, Carlos Torres, referma que veu amb un enorme interès l'OPA que ha llançat el seu banc sobre el Banc Sabadell. Així s'ha expressat en una xerrada a ESADE.
Tenemos una visión muy positiva desde el punto de vista macroeconómico de la región. Creemos que tiene un potencial enorme. De hecho, las previsiones de crecimiento para este año son algo superiores a las que tenemos para el conjunto de España. Y lo que queremos es, de la misma manera que decía que la operación es una apuesta por las pymes, es una apuesta por Cataluña, también por la Comunidad Valenciana.
Torres, Carlos Torres, president del BBVA, ha reiterat que l'oferta és molt atractiva pels accionistes del Sabadell, que són els que tindran l'última paraula, i ha confiat que aconseguirà convèncer-los per tal que l'operació prosperi. Entre el públic d'aquesta xerrada a ESADE, que es diuen Matins S.A.D., hi havia diversos accionistes del Sabadell amb vinculacions familiars amb els orígens de l'entitat, familiars de fundadors de l'entitat, que en el torn de preguntes han qüestionat a Torres les xifres reals de l'OPA. El directiu del BBVA els ha assegurat que entén els seus comentaris emocionals i els ha negat que l'operació sigui hostil.
Info migdia.
El magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, que ha començat aquest divendres la seva marxa, es farà en directe des de la terrassa del restaurant La Flama de la Bolera aquest divendres de 10 a 12 del migdia. Aquest programa especial es fa amb motiu del 40è aniversari del restaurant La Bolera, un dels més emblemàtics de la ciutat. En les dues hores de programa especial es farà un repàs de la història de la braseria amb diferents testimonis, com la família Masó, en Lluís Corretja i en Josep Maria Félez, entre altres. També es presentaran les novetats més destacades de la temporada de Cugat Mèdia. Per celebrar l'aniversari de La Bolera i l'inici de la temporada de Ràdio Sant Cugat, el Faves Comptades regala dos esmorzars de forquilla a La Flama de La Bolera a través d'Instagram. El mateix divendres es donaran a conèixer les persones guanyadores durant el programa. Per participar en el concurs d'aquest esmorzar de forquilla a La Flama de La Bolera, per un costat cal seguir Cugat Mèdia a Instagram, fer m'agrada en el reel de l'estrena del Faves Comptades i deixar un comentari etiquetant les persones amb qui compartiries un esmorzar de forquilla a La Flama de La Bolera. I seguint amb comerços de la ciutat, us expliquem que aquest dimecres a la tarda la taverneta Espinaler de la plaça d'Octavià farà una festa d'inauguració oberta a tots els santcugatencs i santcugatenques per donar-se a conèixer la ciutat, en la qual es regalaran productes de la marca. La coneguda empresa de salses, conserves i vermuts va obrir el 3 de setembre el primer establiment fora de Vilassar de Mar, d'on són originaris, amb la voluntat d'expandir-se pel territori. I obrim la plana esportiva explicant-vos que Nacho Palà és el nou president del Cubàsquet Sant Cugat. La seva ha sigut l'única candidatura que es va presentar a les eleccions i substitueix així a Quique Sánchez, que ha presidit el club des de la seva fundació fa 12 anys. La nova junta directiva de Palà estarà formada per Juan Carlos Palací com a vicepresident, la secretària serà Isabel Beltrán, Mariano Morilla serà el tresorer i Dani Úrsul i Javier Salcedo seran els dos vocals. El ciclista santcugatenc Roger Adrià continua sumant notícies positives en la seva temporada. El pròxim diumenge, 29 de setembre, participarà en la prova en ruta del Mundial de Ciclisme a Zúric en haver estat convocat per la selecció espanyola després d'un bon any amb el seu equip Red Bull Bora Hanshorn. I el jugador santcugatenc del júnior d'hoquei herba, Bruno Font, és un dels 5 candidats per guanyar el premi de millor promesa de l'any, Rising Star, als Hockey Star Awards organitzats per la Federació Internacional. Font ha estat nominat per un comitè d'experts format per jugadors i entrenadors designats per les federacions continentals i que valora tots els partits internacionals de l'any. El santcugatenc ha disputat aquest estiu a París els seus primers Jocs Olímpics amb 19 anys i és una de les peces clau del primer equip masculí del júnior. En declaracions a Cugat Mèdia, Font s'ha mostrat satisfet per la nominació, tot i que reconeixia que no s'espera pas guanyar el guardó.
Al final és un joc d'equip, però que tinguis una nominació a un premi així que és individual, doncs està molt bé, vull dir, estic molt content. Només per estar nominat ja estic content, no m'espero ni desitjo, les expectatives són baixes, però bueno, igualment estic content perquè ja et dic, un premi així també vol dir que l'equip normalment ha d'acompanyar molt i bàsicament el que va fer és que gràcies al resultat i com ha competit l'equip, doncs estic ara mateix aquí.
Ara mateix, el davanter santcugatenc s'està recuperant de la lesió que va patir als Jocs Olímpics i que li ha impedit debutar aquest cap de setmana amb el seu equip en l'inici de Lliga. Les votacions ja estan en marxa, obertes a tothom, amb inscripció prèvia al web de la Federació Internacional des d'aquest dimarts i fins l'11 d'octubre. Els vots dels experts compten un 40%, mentre que la resta es reparteixen entre la dels aficionats, la premsa i els representants de les federacions. La temporada passada, una altra jugadora del júnior, Tere Lima, va guanyar aquest guardó en categoria femenina. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 de setembre de 2024. Us informa Albert Soler Bonamussa.
Info Migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui obrim l'informatiu amb una informació de rellevància que hem conegut aquest mateix matí. La segona residència pública per a la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu local ha optat per cedir el solar públic reservat al barri de Bullpelleres a una empresa privada sense ànim de lucre per aixecar aquesta residència. O per aixecar una residència, no pas la residència pública, la segona residència pública. Així ho ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duc, durant la tertúlia política de Cugat Mèdia. Això vol dir que el consistori obrirà un concurs per a la construcció i la gestió d'una residència en aquest espai, amb l'objectiu que la Generalitat concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presenti, a més que n'ofereixi a un preu més assequible. Escoltem Francesc Duc durant la tertúlia de tertúlia política del programa Faves Comptades.
A Sant Cugat hi ha moltes places vacants de residències, perquè hi ha moltes residències, però aquestes residències no es presenten a la concessió perquè prefereixen doncs, llogar o donar una plaça a 4.000 euros al mes o més, val? I nosaltres estem assegurant amb això doncs, que el preu que tindrà aquesta residència d'entrada, ja et dic sense concertar, eh? Imagina que no concertem, simplement la construïm, serà un preu molt per sota del cost de mercat, diguéssim, dels preus que hi ha a Sant Cugat. Per tant, això és el més públic que es pot fer a data d'avui a Sant Cugat.
Tot i que les condicions d'aquest concurs encara no estan redactades, Duc ha concretat que seran unes 120 places, de les quals s'espera que el 70% acabin sent concertades i el 30% privades. Podeu recuperar la tertúlia política sencera a la web www.cugat.cat. Hi han participat tots els partits polítics amb representació al ple municipal, tret de Junts per Sant Cugat, per problemes d'agenda.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'ús dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Als instituts, a l'etapa de l'ESO, tampoc se'n podrà fer ús, però estarà en mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius en moments determinats. El doctor en neurociència, santcugatenc, Diego Redolar, ha passat pel Faves Comptades per parlar de la nova normativa i explicar quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants. Així, Redolar té clar que el mòbil té un efecte important entre els joves.
Ja sabem que, sobretot, l'ús del mòbil i l'ús de diferents elements del mòbil, com són les xarxes socials, el que fan és alterar diferents tipus d'atenció. Atenció sostinguda, atenció dividida, afecten d'una manera bastant marcada els mecanismes atencionals, sobretot, de cervells que s'estan desenvolupant.
Aquest neurocientífic santcugatenc també destaca que cal investigar encara més.
Sabem que està afectant el seu funcionament. Sabem també que inclús poden afectar a la part més estructural del cervell. El que no sabem és després les conseqüències que poden tenir a més llarg termini.
Sent conscient que cal tenir presents les noves tecnologies i els dispositius lligats a aquestes, Redolar adverteix que cal vigilar totes les problemàtiques que poden representar en el procés d'aprenentatge dels infants i en la socialització de la canalla. Sant Cugat aquesta setmana està sent l'epicentre de la Bienal d'Art Manifesta 15 amb la Focus Week del 17 al 22 de setembre. Una mostra nòmada per donar importància a les diferents seus d'aquesta Bienal artística que es reparteix en 12 ciutats de l'àrea metropolitana. Així ho explica el representant artístic del Manifesta 15, Andreu Dengrà.
La Focus Week és un programa que acompanya a tota la Bienal Manifesta. Al tractar-se d'una Bienal d'àmbit metropolità, que no es centra en una ciutat, sinó en una zona, per donar importància a cadascuna de les 12 ciutats, Manifesta va plantejar fer una setmana diferent a cada ciutat.
Sant Cugat forma part del clúster Cuidar i Cuidar-nos, que reflexiona a través de l'art sobre el poder curatiu de la cultura i la importància de tenir cura de nosaltres mateixos, dels altres, del medi ambient i també del patrimoni. Propostes que detalla la regidora de Cultura, Núria Escamilla.
La proposta que trobarem en el monestir té molt a veure amb l'espiritualitat, també, però també té a veure amb com hem cuidat el món, amb com ens cuidàvem anteriorment i quin és el futur de les cures, no?
En aquests dies, espais com la Casa de Cultura, Can Quitèria o el mateix monestir de Sant Cugat acolliran alguna de les activitats i exposicions d'aquesta setmana d'art a la ciutat amb un total de 18 activitats. Un cop acabi aquesta setmana, donarà pas a Terrassa, la Focus Week, a partir del 24 de setembre.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments al transport públic a l'àrea de Barcelona. Segons dades de les enquestes de mobilitat en dia feiner de l'ATM i l'Institut Metrópoli, entre el 2004 i el 2023, analitzades per l'ACN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte en metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto. El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona, com a origen o destí, els interns dins la capital catalana. Però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana, amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxe i similars per 456.000 que es fan en bus o en tren. El sector es debat entre fer polítiques valentes per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la llibertat d'anar en cotxe. Entre Barcelona i la resta de la regió metropolitana de Barcelona, un territori que inclou capitals com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell o Mataró, les dues opcions estan equilibrades, però entre aquests municipis i els que sí que formen part de l'àrea metropolitana, descartant la capital, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat, el vehicle privat suma 486.000 trajectes diaris i el transport públic només 116.000. A més, els desplaçaments en cotxe, només entre municipis que queden fora de l'àrea metropolitana, pràcticament multipliquen per 10 els viatges en mobilitat pública. I el Partit Popular, Vox i Junts han votat en contra d'aquest dimarts al Congrés dels Diputats de la presa en consideració d'una proposició de llei impulsada per Sumar per regular els lloguers de temporada i per habitacions. La proposta, sorgida de les reclamacions dels sindicats de llogateres, volia evitar que es fessin servir aquestes vies per esquivar els preceptes garantistes i les limitacions de preus establertes a la llei d'habitatge aprovada l'any passat. Finalment, però, la iniciativa ha decaigut amb 178 vots en contra i 172 favorables del Partit dels Socialistes i els seus socis d'investidura. Sumar i el PSOE comptaven que la proposta s'aprovaria gràcies a l'abstenció anunciada per Junts, però a l'hora de la votació, el Partit Català va decidir votar-hi en contra. El president del BBVA, Carlos Torres, referma que veu amb un enorme interès l'OPA que ha llançat el seu banc sobre el Banc Sabadell. Així s'ha expressat en una xerrada a ESADE.
Tenemos una visión muy positiva desde el punto de vista macroeconómico de la región. Creemos que tiene un potencial enorme. De hecho, las previsiones de crecimiento para este año son algo superiores a las que tenemos para el conjunto de España. Y lo que queremos es, de la misma manera que decía que la operación es una apuesta por las pymes, es una apuesta por Cataluña, también por la Comunidad Valenciana.
Torres, Carlos Torres, president del BBVA, ha reiterat que l'oferta és molt atractiva pels accionistes del Sabadell, que són els que tindran l'última paraula i ha confiat que aconseguirà convèncer-los per tal que l'operació prosperi. Entre el públic d'aquesta xerrada a ESADE, que es diuen Matins ESADE, hi havia diversos accionistes del Sabadell amb vinculacions familiars amb els orígens de l'entitat, familiars de fundadors de l'entitat, que en el torn de preguntes han qüestionat a Torres les xifres reals de l'OPA. El directiu del BBVA els ha assegurat que entén els seus comentaris emocionals i els ha negat que l'operació sigui hostil.
Info migdia.
El magazín de Ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, que ha començat aquest divendres la seva marxa, es farà en directe des de la terrassa del restaurant La Flama de la Bolera aquest divendres de 10 a 12 del migdia. Aquest programa especial es fa amb motiu del 40è aniversari del restaurant La Bolera, un dels més emblemàtics de la ciutat. En les dues hores de programa especial es farà un repàs de la història de la braseria amb diferents testimonis, com la família Masó, en Lluís Corretja i en Josep Maria Félez, entre altres. També es presentaran les novetats més destacades de la temporada de Cugat Mèdia. Per celebrar l'aniversari de La Bolera i l'inici de la temporada de Ràdio Sant Cugat, el Faves Comptades regala dos esmorzars de forquilla a La Flama de La Bolera a través d'Instagram. El mateix divendres es donaran a conèixer les persones guanyadores durant el programa. Per participar en el concurs d'aquest esmorzar de forquilla a La Flama de La Bolera, per un costat cal seguir Cugat Mèdia a Instagram, fer m'agrada en el reel de l'estrena del Faves Comptades i deixar un comentari etiquetant les persones amb qui compartiries un esmorzar de forquilla a La Flama de La Bolera. I seguint amb comerços de la ciutat, us expliquem que aquest dimecres a la tarda la taverneta Espinaler de la plaça d'Octavià farà una festa d'inauguració oberta a tots els santcugatencs i santcugatenques per donar-se a conèixer la ciutat, en la qual es regalaran productes de la marca. La coneguda empresa de salses, conserves i vermuts va obrir el 3 de setembre el primer establiment fora de Vilassar de Mar, d'on són originaris, amb la voluntat d'expandir-se pel territori. I obrim la plana esportiva explicant-vos que Nacho Palà és el nou president del Cubàsquet Sant Cugat. La seva ha sigut l'única candidatura que es va presentar a les eleccions i substitueix així a Quique Sánchez, que ha presidit el club des de la seva fundació fa 12 anys. La nova junta directiva de Palà estarà formada per Juan Carlos Palací, com a vicepresident, la secretària serà Isabel Beltrán, Mariano Morilla serà el tresorer i Dani Úrsul i Javier Salcedo seran els dos vocals. El ciclista santcugatenc Roger Adrià continua sumant notícies positives en la seva temporada. El pròxim diumenge, 29 de setembre, participarà en la prova en ruta del Mundial de Ciclisme a Zúric en haver estat convocat per la selecció espanyola després d'un bon any amb el seu equip Red Bull Bora Hanshorn. I el jugador santcugatenc del júnior d'hoquei herba, Bruno Font, és un dels 5 candidats per guanyar el premi de millor promesa de l'any, Rising Star, als Hockey Star Awards organitzats per la Federació Internacional. Font ha estat nominat per un comitè d'experts format per jugadors i entrenadors designats per les federacions continentals i que valora tots els partits internacionals de l'any. El santcugatenc ha disputat aquest estiu a París els seus primers Jocs Olímpics amb 19 anys i és una de les peces clau del primer equip masculí del júnior. En declaracions a Cugat Mèdia, Font s'ha mostrat satisfet per la nominació, tot i que reconeixia que no s'espera pas guanyar el guardó.
Al final és un joc d'equip, però que tinguis una nominació a un premi així que és individual, doncs està molt bé, vull dir, estic molt content. Només per estar nominat ja estic content, no m'espero ni desitjo, les expectatives són baixes, però bueno, igualment estic content perquè ja et dic, un premi així també vol dir que l'equip normalment ha d'acompanyar molt i bàsicament el que va fer és que gràcies als resultats i com ha competit l'equip, doncs estic ara mateix aquí.
Ara mateix, el davanter santcugatenc s'està recuperant de la lesió que va patir als Jocs Olímpics i que li ha impedit debutar aquest cap de setmana amb el seu equip en l'inici de Lliga. Les votacions ja estan en marxa, obertes a tothom, amb inscripció prèvia al web de la Federació Internacional des d'aquest dimarts i fins l'11 d'octubre. Els vots dels experts compten un 40%, mentre que la resta es reparteixen entre la dels aficionats, la premsa i els representants de les federacions. La temporada passada, una altra jugadora del júnior, Tere Lima, va guanyar aquest guardó en categoria femenina. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 18 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Quarts de dues.